El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I un racó on aquesta setmana hi trobem 5 novetats i una recuperació que ja podem veure des d'avui mateix als cines.
També tindrem l'apartat del nus de la pel·lícula, on parlem de pel·lícules al voltant d'un tema. Avui ens toca el cinema i les portes.
A l'actualitat comentarem les novetats sobre un projecte per estrenar, atenció, 4 pel·lícules amb la música de motiu principal.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quina creieu que és la millor adaptació d'un llibre portat a la gran pantalla.
Comencem, doncs, com de costum, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I en una setmana on el clàssic de futbol entre Barça i Real Madrid posava en joc el títol de la Lliga, el propietari d'un restaurant mític ha deixat al descobert una dada curiosa. El propietari és Ferran Adrià i el restaurant El Bulli, un lloc on era imprescindible reservar taula amb molt de temps. Doncs bé, com ja havia insinuat ell mateix quan va tancar l'establiment l'any 2011, ara Adrià ha assegurat i ha confirmat que l'únic client que podia anar al restaurant sense cita prèvia era, ni més ni menys, que Johan Cruyff.
Doncs quina és la idea? Recordar aquesta simpàtica anècdota vinculada amb un home que com a jugador i entrenador sempre ens va demostrar que tant al camp com en la cuina els millors plats es fan sempre amb treball, entusiasme i diversió. Què us recomanem a partir d'això? Doncs la pel·lícula Sin Reserves, estrenada l'any 2007 i dirigida per Scott Hicks, versió americana, recordem, de la pel·lícula alemanya Deliciosa Marta, una encantadora història de cuines i relacions personals que podeu veure a Apple TV, Rakuten i Prime Video.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
La familia no se elige. La que te toca, te toca.
Sí, la familia.
Sabía que este día llegaría.
Lo tengo.
Me da que no.
Llevo años alejándola.
¡Charlie! ¡Sube aquí!
Pero la muy hija de puta no descansará hasta que haga su trabajo. Abuela, ¿qué nos está pasando?
I amb aquest crit, doncs, obrim les novetats amb aquesta pel·lícula Destino Final, Lazos de Sangre, que és una nova entrega d'aquesta franquícia Destino Final, que tant d'èxit ha tingut sobretot entre els seguidors d'ella i del gènere de terror en general. Es tracta d'una saga de terror sobrenatural que des del 2011, des de que es va fer la primera entrega, ja havien anunciat que si tenien èxit en farien dues més.
Ja van amenaçar en el seu moment.
Exacte. Doncs bé, va ser així, van fer les dues següents, van fer una quarta i després encara en van venir dues més. Per tant, la d'avui és la sisena de tota la col·lecció i no sabem si n'hi haurà encara més. Al voltant d'aquesta família, protagonista de tota la història, en aquesta entrega veurem com Stephanie, que és una estudiant universitària, té un somni terrorífic que se li repeteix periòdicament. Anirà a casa seva per trobar i parlar amb l'única persona que pot trencar el cicle de desgràcies en el que ja fa temps viu tota la família i que sempre els porta inevitablement a la mort. En el repartiment, Kylie Santa Juana, Theo Briones i Charlie Reyes, entre molts d'altres. I els directors han estat Zach Lipowski i Adam B. Stein.
Sí, és la meva filla, la Karin.
Quin curs fas ara, Karin?
Vaig a cinquè.
Porta't bé, sents? Tornaré per l'aniversari de la mamà.
Què? Tros d'idiota!
Sí, digui. Soc l'Anzo Nakamura.
Es quedarà una temporada, cuida-la bé, eh?
Molt meu, encantat.
Però és una mica estrany, no? Parla com les persones.
Això és perquè l'Anzu és un gat fantasma.
Meu! És aquí, oi? Ah,
just aquí, Anzu. Ei, ja saps que aquí no pots pixar.
Meu!
Doncs vinga, parlem ara d'Anzu, el gat fantasma. És una comèdia d'animació japonesa amb coproducció en França del gènere manga. Ja sabeu que d'uns anys cap aquí ens ha arribat molt aquest gènere i té els seus seguidors. Va ser nominada, hem de dir, a millor pel·lícula als festivals de Cannes, Sitges i Annecy, que a més Annecy és el festival per excel·lència de l'animació. És una aventura familiar per tots els públics a partir d'uns 8 anyets, amb diàlegs i situacions diverses. I què ens explica? Ara ho sentíem una mica. Coneixem a un monjo que troba un gat, li posa de nom Anzu, passen 30 anys, el gat encara és viu.
Que ja és una proesa.
Sí, i per tant s'ha convertit en un fantasma, que viu i parla com els humans. Un dia el monjo, que ja és gran, li demana al gat que cuidi la seva neta i, tot i algunes reticències inicials, acaben entenent-se i també iniciant tot un viatge per anar a buscar la mare de la nena. La direcció és de Nobuhiro Yamashita i Yoko Kuno, que és el primer cop que treballen junts després d'haver fet carreres per separat.
Sentido y sensibilidad. Es una buena manera de empezar con Jane Austen.
Genial, gracias.
Es mi favorita.
¿Pero llevas qué, 2 años escribiendo novelas románticas? Quizás te vendría bien explorar otra cosa.
Tienes miedo de sufrir, tienes miedo de las historias de amor, de los rollos de una noche, tienes miedo de las aplicaciones. ¿Qué es?
La Jane Austen Residency me invita 2 semanas a su residencia de escritores en Inglaterra. ¿Qué has hecho? Estás fatal. Agat Robinson, soy yo.
Pensaba que serías mucho mayor. Soy el tatara-sobrino de Jane Austen.
Vaya.
Creo que su obra está un poco sobre...
Com escolteu, parlem ara de Jane Austen arruinó mi vida. És una producció francesa marcada entre el drama i la comèdia, allò que diem sovint, la dramèdia.
Sí.
I en el món de la literatura. Una obra delicada amb tons romàntics, alguna pinzellada feminista i situacions molt reals que es va estrenar precisament al darrer Barcelona Film Fest, el Festival de Barcelona. L'argument ens presenta Àgata, com hem pogut escoltar, una dona soltera plena d'encants, però a la vegada també de contradiccions, i el seu somni és viure un amor digne d'una novel·la de Jane Austen. Per convertir-se, a més, vol convertir-se en escriptora. De moment, el que fa és treballar a la llegendària llibreria britànica Shakespeare & Company de París, i un dia rep una invitació per anar a una residència per escriptors a Anglaterra i serà el moment de prendre algunes decisions. En el repartiment, Charlie Anson, Liz Crowther, Annabel Lengron i Pablo Pauli, entre d'altres. I la direcció ha estat de Laura Piani, que debuta amb aquest treball i també és l'autora del guió.
¿Dónde quieres que te lleven?
¿Dónde tú quieres?
¿El nombre de su hijo?
Vengo a ver a Daniel Martín.
¡Arriba, corre! ¡Corre!
¿Y qué derechos tiene una llegada?
El concepto legal de familia va muy por detrás de la sociedad, eso es así. Hemos heredado lo convencional.
Ya, nunca hemos sido una familia.
¡Bichito!
Muy pequeño para separarlo de la madre, ¿no?
Bueno, también era muy pequeño hace 5 años para separarlo de su padre.
Pues Dani, no lo sé. A mamá no le preguntes esas cosas, ¿vale? Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Los sábados? ¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
¿Quieres tranquilizar que lo vas a asustar?
¿Y a ti qué más te da si te vas a ir?
Es un diario de emociones.
ves que hay una cara alegre, muy feliz, otra un poco más seria. Pues apuntar cómo te sientes cada día. ¿Te quieres sentar?
Tú ya no quieres a papá.
Que ya la tienes.
¿Tú crees que va a entender que desaparezca para siempre?
No lo sé. A lo mejor te vas y ya no te quiere volver a ver.
Porque ya no vives con nosotros.
Vinga, escoltem un tall de Tras el Verano, una pel·lícula espanyola, com podeu haver intuït, al voltant de la família, de la maternitat. De fet, ens presenta una mirada o una nova mirada a les estructures familiars que tenim a l'actualitat, que són molt diverses i que disten del entès tradicionalment com a família i, per tant, explora tot aquest univers de relacions i emocions que generen. Es va presentar al Festival de Màlaga i ens explica la història de Paula, Raül i Dani, que són una família, però en Dani no és fill biològic de la Paula. Això fa que diàriament ella, per la seva banda, intenti guanyar-se aquest títol de mare, que creu que es mereix, però per acabar de complicar les coses, la parella d'adults es separa i, per tant, el fill també viu amb el conflicte que ara escoltàvem de pensar que potser no veurà mai més a la Paula, no? Mm-hmm. Tot això ha explorat amb el repartiment d'Alexandra Jiménez, Juan Diego Botto o Alejandro López i sota la direcció de Yolanda Centeno, autora del guió, que debuta en el llargmetratge després de fer els curts Impossible decirte adiós, Zhuk Wang i Nostalgia.
I un, i dos, i tres.
I t'ha d'entendre que pobres de nosaltres mai sortim. Però una vegada que tenim un moment de llibertat, l'hem d'aprofitar.
I ara medita. Tens moltes coses per solucionar la teva vida.
Ja ho ha acabat la visita?
Sí, han anat tots a fer l'aperitiu. No pas viatjar amb mi, a mi tampoc.
Ets imbècil.
Sóc l'imbècil que no et diu mai que no.
Però com pots continuar viu encara amb tant de fang al cervell i ple de merda al cor?
M'has utilitzat de mala manera.
Àlex!
Ets tu, Julián.
Eugen, ja pots sortir.
Qui ets, el priàtel?
No pot acompanyar-nos.
Només vol fer fotos.
Jo no sortirà bé, ho veig on he.
Ja m'explicaràs què feu tu i el teu amic al claustre. L'hora de les visites fa estona que ha acabat.
Doncs va, el drama del drama, passem a la intriga amb aquesta pel·lícula que escoltàvem al tall, Centaures de la nit, que és la darrera experiència de Marc Recha, un director que sempre és interessant saber i seguir el que fa. Una pel·lícula rodada en blanc i negre, està rodada a un monestir de Poblet, i el director que proposa és una premissa interessant, amb un argument força original dintre del gènere del fantàstic. De fet, es va preestrenar, es va veure per primer cop al Festival de Sitges, i està rodada amb actors i actrius on la majoria, no tots, però la majoria, són no professionals. L'argument ens presenta un home que va al darrere d'unes relíquies suposadament amagades per uns monjos eslovens, i en el lloc on va a fer aquesta investigació es retroba amb l'amor de la seva vida. El protagonista de tota aquesta història és el fotògraf invident Eugen Babskar, que realment va existir, era escriptor, investigador, i que degut a un parell d'accidents quan tenia 12 anys va quedar invident, i és el protagonista de tota aquesta fàbula que ens ha filmat aquest director. En el repartiment, com dèiem, Lluís Soler i Nadine Lamari, entre molts altres, i el director, com dèiem, Marc Recha, que segueix la línia aquesta que comentàvem de renovar el panorama del cinema català amb títols que tots coneixem com L'arbre de les cireres, Pau i el seu germà, o Petit indi, entre moltes altres.
Lía. Bonito, un poco modernillo.
¿Eh? Sí.
¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
¿No sabes lo que pasa?
Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
I acabem amb una bona notícia, com ho és sempre quan es recupera un títol que no vam poder veure a la seva estrena. Estem parlant de la pel·lícula Sorda. És un drama familiar al voltant de la maternitat i, evidentment, en aquest cas, una persona que és sorda. Recordem que va ser la gran guanyadora del Festival de Màlaga amb els premis a millor pel·lícula, actriu, actor, el Premi del Públic i un guardó aquest últim, que a més a més ja havia guanyat el Festival de Berlín.
Déu-n'hi-do.
Per tant, ve carregada de reconeixements. Ens presenta Àngela, una dona sorda que espera un fill amb l'Hector, ara ho escoltàvem, ell sí que és oient, ella no. L'embaràs posa al descobert l'espòs de com podrà comunicar-se ell amb el seu fill o filla i com gestionar després també, evidentment, la crisi de parella que tot plegat, ja ho apuntava el tràiler, provocarà. Al repartiment tenim a Miriam Garlo, Álvaro Cervantes i a Elena Irureta i està escrita i dirigida per Eva Libertà, que de fet debuta en el llargmetratge després de fer Leo i Àlex en pleno siglo XXI i el curtmetratge, que de fet va inspirar aquesta pel·lícula i que portava el mateix títol, també Mentiste, Amanda.
A totes aquestes novetats, que no són poques, hem d'afegir que el dia 22, és a dir, dijous que ve, és l'estrena oficial de Mission Impossible Sentència Final, que no sé si serà la final, però... En realitat és l'últim capítol de tota aquesta saga, també. En parlarem en el proper programa, evidentment, però per als més impacients ja els hi volíem dir que dijous que ve, a 7:45 del vespre, podran veure-la ja per primer cop. I dit això, la cartellera ens queda distribuïda amb 4 doblets, que són Anzu, El gat fantasma en Cónclave, que segueix en cartellera, Sorda, aquesta que parlava ara amb El comptable 2, Tierras perdidas amb Centaures de la nit i una pel·lícula de Minecraft amb També esto pasará. I a les 4 sales restants, evidentment, el mateix títol en cada una de les sessions, que són Destino final, Lazos de sangre, Jane Austen, Arruinó mi vida, Tras el verano i Thunderbolts.
El nus de la pel·lícula.
I anem a parlar ara del tema central o del motiu, de l'excusa que dona una cosa, una peça, un objecte, un personatge a tantes i tantes pel·lícules. Vàrem parlar un dia de les finestres.
Sí, sí, sí.
I avui ens toca una cosa no igual, però similar, com són les portes.
Correcte.
Normalment amb les portes sí que s'atreveixen, també pot sortir per la finestra.
Sí, també la finestra,
però
sí.
Però en tot cas el que sí fan les portes és marcar una frontera del que hi ha a cada costat d'ella i que acostuma a ser això, una zona de pas d'evolució, de retrocés, de por, de neguit, d'angoixa, de desconeixement, i que travessar-les pot ser una senyal de superació o a vegades també d'arrepentiment, de dir no l'hauria d'haver travessat. En tot cas, ara en parlarem, vist des de dins, una porta t'obre tot un món, el desconegut, i vist des de fora, doncs pot amagar-te també tot un univers.
Totalment, és el que dèiem. S'estableix, sobretot en els gèneres com el fantàstic, el terror, la ciència-ficció, com a límit entre mons, i aquí tindríem la tira d'exemple de pel·lícules que després en parlarem. També, no?, aquesta transició i canvi, com ara deies, no?, cap a una nova etapa, fins i tot. No només un nou lloc, sinó com un tancar una porta, que de fet sempre es diu, no?
Sí.
I a més hi ha el símil de que si es tanca una porta sobre una finestra.
Exacte.
Però és aquest tema de tancar i començar una altra etapa o deixar enrere allò que hi havia. També les portes... sempre hi ha com un misteri a darrere, quan no saps, es poden utilitzar, i s'han utilitzat al cinema com un misteri, quan no saps què hi ha al darrere, i per tant poden ajudar a crear molta tensió dramàtica o amagar secrets, que a vegades poden ser bons
o no. I suposo que podríem trobar una metàfora molt enllà, si la porta és de vidre,
i
és
tant,
transparent o no. És a dir, que puguis veure
intueixes,
el que hi ha fora o a dins,
clar,
o no.
Després les portes glaçades, que intueixes ombres però no saps què hi ha.
Exacte.
No? Aquesta part també hi és. Després també tenen, com va passar amb les finestres, poden tenir les portes ser un element dins el cinema decoratiu, no poder la paraula és decoratiu, però que tingui una funció visual, per entendre'ns, no? Que és emmarcar escenes, no? Fer de marc natural o jugar...
Estàs parlant de la finestra indiscreta.
Per exemple, o jugar, no?, amb sí, aquesta, amb tota aquesta part. Tu ara deies abans, no?, entrades i sortides. A vegades les portes marquen inicis i finals d'escenes. És a dir,
exacte,
no és que tinguin una simbologia més enllà del que representen, però que, pum, una porta
una
que es tanca,
oh,
canvies, no?
Sí.
És un efecte, té una funció visual, té una funció rítmica, el fet de la porta. I, evidentment, hi ha el tema del suspens o del... I que aquí s'utilitza molt en terror i en ciència-ficció, no?
És un element important,
trucar
sí.
Trucar a la porta, sí. I a veure, sí, no? I tots tenim...
Sí, sobretot per no saber què hi ha al darrere d'aquella porta.
Exacte. Què passa si obres, si allò serà bo o serà dolent, no? I també s'utilitza i s'ha utilitzat com una entrada a un mateix, no? A l'inconscient, és a dir, i ara posarem exemples, però Matrix, que en parlarem, és una altra de les pel·lícules clàssiques modernes, podríem dir, que on aquí hi ha un simbolisme, i també a Inception l'any 2010, també sí. En aquesta pel·lícula les portes són literalment com portals de somni consciència, no? I aquí es juga en tota aquesta part també de la ment, perquè a vegades, no, es parla de la ment com que també tingués portes sí. Per poder tancar caixetes o no caixetes o espais on t'hi guardes coses, no? Llavors aquí també s'obre tot un altre món.
Ara m'ha vingut la idea, ja sé que no ve el tema, però en el món de les sèries,
sí.
El Superagent 86, que en el principi de cada capítol de la sèrie mítica del moment era un passadís ple de portes i que anava a travessar a més en diferents models, de fusta, de vidre, de l'aquella de l'oest, de diferent, fins que arribava al final dels títols de crèdit i començava el capítol. Però això era en el món de les sèries, sí, sí.
Sí, entréssim en sèries, bueno. Igual que en pel·lícules, i és veritat que, i sobretot en ciència-ficció, aquests portals, que poden ser de moltes maneres, però moltes vegades simbolitzats d'alguna manera en portes, no? Pel·lícules.
Pel·lícules.
De portes, no, de les portes.
Jo he portat quatre clàssics i quatre clàssics moderns. Els clàssics serien... El resplendor, o la resplendor del 1980, aquella escena de la destral destrossant la porta on de darrere hi ha la dona. Aquesta és una escena típica de terror. I que, a més, el que aquí no hi ha metàfores ni simbolismes, és destrossar
Exacte.
La porta. 2001, que és agafada una mica amb pinces, però que, de fet, quan surten a fora l'espai amb aquell petit artefacte a l'intentar tornar a la nau, l'ordinador, en principi, es nega a obrir-se la porta. Per tant, l'escotilla seria, però que també és un element de terror de dir com pot ser que em quedi aquí fora perquè un ordinador pretén dominar l'entrada a la nau, no?
De fet, amb ciència-ficció, la majoria de pel·lícules, i les podríem gairebé anomenar totes, com que la porta a l'espai simbolitza la mort directa
res,
perquè
sí, sí.
Surts a fora i no pots sobreviure, sempre s'ha utilitzat molt com a recurs de, bueno, doncs com un recurs això de vida o mort quan es fa servir.
I de terror,
sí,
exacte.
Sí, sí.
Allò que el vent s'endugué, aquella escena mítica de quan Scarlett intenta retenir Reid i ell marxa i li diu que m'importa un bledo o un pepino, no sé com es va traduir en català.
Sí, la traducció.
I que té el simbolisme molt encertat de que quan ell marxa no és ell que dona un cop de porta perquè no li importa res, sinó que és ella que suaument tanca la porta, com vulguem dir, algun dia la podré tornar a obrir. I per últim, Centauros del Desierto, sí. Que abans ho comentàvem, possiblement sí. El millor western de tota la història, que la pel·lícula comença i acaba amb aquell marc d'una porta, que als voltants del marc hi ha quasi la foscor, perquè és a l'interior, i a fora hi ha tot un món. I, curiosament, en la primera escena és quan dona entrada el protagonista, en John Wayne, i en l'última ell surt a fora i queda fora de la realitat que hi ha i se'n va, diríem, al món. És tot un simbolisme.
Totalment. Tenim també... Fes els clàssics moderns.
Vols els clàssics
moderns? Sí,
fes
els clàssics moderns.
Bueno, tenim Matrix, que tu l'has esmentat,
correcte,
que és un personatge,
sí.
Que una mena de banyac que aconsegueix o que té les claus per obrir portes que et portin a altres realitats. Parque Jurásico, que Parque sí? Jurassic Park, per què no, que aquesta l'he volgut portar per la curiositat de que les portes del parc són una imitació del King Kong original de l'any 33 i que en els dos casos era intentar posar portes al camp.
Exacte, allò,
perquè,
mai
clar,
més ben
posar
dit.
Una porta per evitar que uns dinosaures o uns animals d'aquella vida i aquella força no surtin és absurd.
De fet, la pel·lícula en si, ja ho vam comentar al seu moment amb les finestres, però té molts moments, o sigui, les portes tenen molta presència de diferents tipus.
Sí.
Les portes que els dinosaures saben obrir quan entren a la cuina. La porta que la nena ha de baixar d'allà a la cuina també perquè es protegeixi. Les portes dels búnquers, que són l'únic espai on els poden salvar. I també hem de dir que Jurassic Park, les portes, és curiós perquè és de les poques pel·lícules, podria jo, que la porta en si ja té un simbolisme. És a dir, si tu vas a qualsevol parc de Disney, i que, bueno, d'Orlando, però dels Universal, que hi ha les atraccions i Jurassic Park és la porta, és a dir, exacte, la porta és forma part de, bueno, de...
aquell,
de
aquell parc màgic.
Exacte.
Després tenim Sol en casa, que no és que tingui una presència vital a les portes, però sí que
no, sí, sí,
l'he portat per la curiositat de que quan intenta entrar un dels lladres i posa la mà al pom, com que el nen l'ha escalfat, es crema, i que és curiós perquè és una referència al que havia setat en busca de l'arca perdida quan aquell nazi intenta agafar aquella emblema i es crema la mà i queda marcat. És una repetició. I per últim, evidentment, un clàssic modern i no modern, que és Titanic,
bueno,
que l'escena final amb Rose i Jack en el mar i que ell
la
està...
La porta.
Ell està, que sempre es havia dit que és una porta, després s'ha explicat que no era ben bé una porta, que era el marc d'una porta, però en tot cas és un simbolisme de que gràcies a aquest element, a una porta, una salva i l'altra no.
I l'altra no. Correcte. Perdoneu si hem fet espòilers, si algú no havia vist la pel·lícula. El que dèiem, el show de Truman, que l'hem comentat abans també, una pel·lícula de transició i canvi, de creuar una porta simbolitza una nova etapa.
Exacte.
El que dèiem dels límits entre mons, tenim Coraline, que també sí, és una pel·lícula on la porta, no, t'obre cap a una altra eternitat. Una pel·lícula que m'encanta perquè està molt ben pensada és Monsters S.A., sí, on sí, les portes
també
són precisament la seva eina de treball, perquè ells travessen el món dels monstres cap al món i dels somnis i els malsons cap al món dels humans a través d'aquestes portes. O les Cròniques de Nàrnia, aquí són les portes d'un armari, les que fan que entris a un nou món. I si anéssim a filar prim, Alicia al País de les Meravelles, la porta sí, que es va fer petita fins al final, exacte, és la porta d'entrada al nou món, tot i que primer hi ha el pou, però després hi ha aquella porteta, no?, on també entres en un nou món. Quan parlàvem d'aquest misteri, d'aquesta mica de bueno, misteri i terror en algun cas, tenim Psicosis, sí, que és un clàssic on la porta, i no vull fer spoilers, si algú no ha vist el clàssic, ara no voldria, però és igual, la porta amaga allà
final,
una escena final. Llavors, aquí té un simbolisme molt important. El Laberinto de Fauna, de Guillermo del Toro, sí, també té escenes on la protagonista ha d'obrir portes que són secretes i allà hi ha secrets, hi ha mena de proves i, per tant, hi són importants les portes. Mm-hmm. El que dèiem d'aquest suspens, el simple gest allò de trucar a la porta que dèiem, això també, a la pel·lícula dels germans Coen, No espais para viejos, hi ha l'arribada del protagonista a l'hotel que busca la víctima, bueno, d'Anthony Chilgun, que busca la víctima, truca a la porta i mentre es veu el passadís, tu saps que si qui obri la porta, si algú obre la porta, morirà en aquell moment, no?
Si algú, ara ho has dit, perquè pensava si algú... en aquest simbolisme de pensar, primer, què és el que hi haurà a l'altre costat de la porta,
correcte,
però a l'hora de trucar, si és que hi ha algú o no.
Que aquí hi ha el quid de la
aquí,
qüestió,
aquí,
no? Després també, que això mereixeria gairebé un capítol a part, però que forma part de les portes, són les portes dels ascensors.
Ascensors, sí.
Clar, aquí tenim la Devil del 2010 d'en Shyamalan, on hi ha una sèrie de gent que es queda atrapada allà en un ascensor, on també les portes de l'ascensor normalment s'hi porten a llocs bastant dolents. Vull dir que acostumen a ser de terror.
Sí.
Però també juga amb les portes de l'ascensor.
I amb el que hi ha dins.
Exacte, sí, sí. I com un espai on no em pot sortir d'alguna manera. Vull dir que aquí també hi és. I el que dèiem d'enquadraments, per exemple, tenim salvar les distàncies. Poder no estar, perquè aquí hi ha més finestres, però bueno, a Encanto de Disney es fa servir molt la part aquesta, és com un exemple de quan fem servir elements, que aquí hi ha portes, però també hi ha finestres, hi ha altres elements que es formen part de l'arquitectura i que agafen un simbolisme diferent i formen part de tot el recorregut visual de la pel·lícula. O també a Gran Hotel Budapest, que els marcs sí, de les portes també formen part d'aquesta part visual.
I l'estètica.
D'alguna sí, manera, sí, sí, no? Sí, sí. Que per això dèiem que es pot fer servir també i aprofitar aquests elements perquè hi apareguin d'una forma, com ara tu deies, més estètica.
Parlant de portes i ascensors, un dia hem de parlar d'escales.
Ui,
en lloc d'ascensors.
Aquest, sí, a vegades més segures. I rei, les portes al subconscient que dèiem. Hem parlat de Matrix,
exacte,
hem parlat d'Origen, sí, també. Per tant, doncs, són algunes de les mostres de
pel·lícules. De tota manera, tu ho has apuntat i jo crec que una de les modernes, una de les escenes mítiques d'una porta és la del show de Truman.
Sí, senyor.
Quan el protagonista descobreix la realitat del que l'ha envoltat des de que va néixer i decideix deixar-la.
Exacte. De obrir la porta i tancar-la.
I que li diu allò de, per si no ens veiem demà, bon dia, bona tarda i bona nit. I marxa. Crec que és una metàfora brutal d'escapar de la realitat que t'han imposat des de naixement i voler buscar la teva pròpia.
Sí, senyor. Ens quedem amb aquesta, doncs,
Va.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs mai tan oportuna aquesta música de fons, perquè fa unes setmanes vàrem comentar aquí un projecte que hi havia per fer 4 pel·lícules al voltant precisament dels Beatles. Com podeu imaginar, és un procés força complicat. Per una banda, perquè es tracta de 4 monstres històrics, tant de la música com d'una cultura, la cultura pop d'un grapat d'anys en aquell moment. I per altra banda, perquè retrata un grup tan important i tan mític que suposa caure en l'ull microscòpic, allà a l'ull de l'huracà, que diuen, de tots els seguidors, els fans i tots aquells que seguiran tenint els ulls posats en com es fan aquestes pel·lícules al voltant d'aquests intèrprets. Per això, qualsevol novetat d'aquest projecte, com deien, ha de ser fruit de decisions molt meditades, amb un criteri molt encertat, i a veure si hi ha sort o no. Evidentment, com sempre diem en les pel·lícules, un dels temes principals és el guió, i per tant, trobar els guionistes d'aquestes pel·lícules, d'aquestes 4 pel·lícules, que recordem-ho, cada una d'elles serà dedicada a un dels membres dels Beatles, doncs també està dintre d'això que dèiem, aquestes decisions tan meditades. El director, ja ho van comentar, serà Sam Mendes, i ja ha anunciat ara quins seran alguns dels encarregats de fer justament els llibrets, els guions d'aquestes pel·lícules.
És que si ja vam dir la setmana passada, i precisament per això fèiem la pregunta d'aquesta setmana, que costa adaptar un llibre, perquè ja tens una sèrie de seguidors que clar, que s'han fet la seva idea, quan toques personatges tan mítics i amb tanta història, és evident que tens molts números que no agradi a tothom i, per tant, intentes, com a mínim, entenc, fer-ho bé.
Sí.
Doncs bé, què sabem? Que els guionistes que assumiran aquest repte són escriptors britànics, que els seus noms són Jess Butterworth, Peter Strauhan i Jack Thorne. Es desconeix si tots junts faran les 4 pel·lícules o les faran per separat, perquè això pot passar com a vegades moltes sèries que, o pel·lícules, que la primera part l'ha dirigit un director i la segona l'ha dirigit un altre. Vull dir, això depèn una mica també de si volen donar tota una mateixa continuïtat o al final cadascú hi posa el seu registre.
Però què són aquests noms? Perquè alguns, al sentir-los, potser no
ho coneixeran,
però ara veurem les referències.
Sí, el primer, Jess Butterworth, és dramaturg, guionista i director de cinema reconegut per obres com Jerusalem o pel·lícules com Verda i Gel i guardonat amb premis Oliver i Tony. Strauhan, per la seva banda, és escriptor i director i el seu nom és reconegut per cintes com Conclave, que va guanyar precisament un Oscar al guió, Frank o El Topo. Pel que fa a Thorne, és dramaturg i guionista encarregat d'escriure la seqüela de la sèrie de Harry Potter, una altra que també, pobre aquest, déu-n'hi-do, la pressió que té entre una cosa i l'altra, així com també la recentment molt aclamada sèrie Adolescència, entre d'altres. Noms, doncs, per grans, per 4 pel·lícules que, evidentment, no patiu, que en seguirem parlant els propers mesos. And when I touch you, I feel happy. It's such a feeling that my love
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem cap al proper programa. Parlarem de llibres de cinema i de pel·lícules per veure des de casa.
Doncs vinga, recordem la pregunta de la setmana passada, que era precisament, ara ho esmentàvem, que diguéssiu quina era per vosaltres la millor adaptació d'un llibre a la gran pantalla, d'un llibre al cinema.
Aquí hem tingut més, prop de 45 respostes, i clar, cadascú diferent, vull dir que no...
Això vol dir que els nostres oients... també deuen ser molt lectors.
Som bons lectors. Tenim pel·lícules, que ja ho havíem parlat al seu moment, basades en llibres com Harry Potter, que ja vam dir al seu moment, i també El Senyor dels Anells, que era complex adaptar llibres d'aquest estil amb seguidors molt afèrrims i tan plenes d'imaginació i que tenia èxit.
I que
això,
en principi va tenir bona nota, no?, dels seguidors.
Sí, que els seguidors consideren que són bones adaptacions. Tenim llibres com Los Puentes de Madison, per exemple, qui més, Forrest Gump, El nom de la rosa, El perfum...
Clar, són grans adaptacions, eh? Són grans noms que estan en tots els rànquings de millors adaptacions.
Exacte.
Precisament.
També ens ha dit la trilogia del Bastant, de la Dolores sí. Redondo, que també és, bueno, són d'aquelles apostes que al seu moment té la seva cosa. També ens ha dit algú la trilogia de 50 Sombres de Grey, que també és un altre best-seller a nivell de... Que va tenir el seu moment, no? També la seva adaptació. Per tant, en fi, que cadascú, una mica en funció del llibre que ha llegit i com ha vist l'adaptació. De totes les respostes s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, la Eva Curós, que ella ens ha dit La casa dels esperits d'Isabel Allende.
Molt bé. I avui el que us volem preguntar és una qüestió d'allò d'opinió i d'hàbits de la nostra audiència. Volem que ens digueu com us agrada, com acostumeu a veure les pel·lícules doblades, en versió original, amb subtítols, hi ha moltes maneres de veure'l.
Hi ha moltes maneres.
Fins i tot amb allò amb audiodescripció.
Correcte, i aquí pot agafar un subtítol en anglès o en castellà o en, no sé, en diferents idiomes.
Exacte.
Vull dir que això cadascú a la seva manera.
Doncs volem saber quin és el vostre hàbit a l'hora de veure les pel·lícules i per què.
Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada divendres la sessió continua és en versió original, original, original.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Just to cure it, 'cause I can't ignore it if it's love.